El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances, la DICAE, ha demanat la intervenció immediata de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència davant del que creu que és una actuació oligopolística de la banca al mercat hipotecari. De fet, el col·lectiu estima que la pujada de l'Euríbor suposarà un sobrecost, atenció, de fins a 12.000 milions d'euros als hipotecats. En parlem a aquesta hora amb la Isabel Pons, que és coordinadora d'ISECA DICAE. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia a vosaltres per la invitació.
Què els ha portat a decidir, no?, portar aquesta situació de la banca a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència?
Bé, doncs, des de l'associació a nivell nacional s'ha estat debatent i mirant quina hauria de ser l'actuació en aquest moment, que van sorgint debats, però no surt una estratègia clara de què és el que s'ha de fer. I en aquest sentit, el nostre president va plantejar ahir, en roda de premsa, doncs, 6 propostes que seran les que aquest any serà les que tirarem endavant amb tot el tema hipotecari que portem. En aquest sentit, una era aquesta, traslladar a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència la seva intervenció immediata per aquesta que considerem una actuació oligopolística en aquest moment de les entitats financeres, de les grans entitats financeres, que al final el que ofereixen és un mateix contracte oferint-lo de diferents formes, sistemes que sembla que estem contractant productes diferents i que al final s'acaba pagant el mateix, sigui la fórmula que sigui. Per una altra banda, també plantejàvem que un impuls per part del govern cap al Consell de Ministres de la Unió Europea per començar a treballar algun tipus d'impuls que prevengui de la situació en la que ens trobem en aquest moment a Espanya davant d'aquesta pujada de l'Euríbor que ha sigut en un any, en 12 mesos, que ha passat de menys 0,47 a més 3,33, doncs amb una diferència gairebé de 4 punts, doncs algun tipus de situació per aquests canvis agressius que pugui haver.
Aquesta situació que hauria de ser alguna mena de taxa, alguna mena d'impost, alguna... En què estan pensant?
De moment és poder tenir aquesta reunió i plantejar algun tipus d'actuació. Evidentment, el que no es pot fer davant d'aquestes situacions és començar a entrar en la roda d'impagaments i execucions hipotecàries. Vull dir, no estem en la situació del 2008, però no podem permetre que per aquesta situació de pujada de tipus d'interès els bancs tornin a executar vivendes sense que la gent es pugui acollir al Codi de Bones Pràctiques o sense que hi hagi mesures que no suposin més càrrega hipotecària per als consumidors. Per una altra banda, el que plantegem, evidentment, és durant tots aquests anys la banca ha defraudat a les famílies al voltant de 23.500 milions d'euros amb clàusules sol i despeses hipotecàries. Doncs tot això li correspon als consumidors. Quan de tornar? Ui, han de tornar perquè ja hi ha sentències suficients perquè això s'apliqui. Per tant, plantegem les mesures que siguin necessàries al Consell General del Poder Judicial en relació a la macro, al govern en relació a les despeses, i també en relació a les clàusules sols que en aquest moment hi ha encara en els jutjats, que poden estar als jutjats per 2 o 3 anys per ser admeses, doncs que tot això s'agilici de la major rapidesa possible. Doncs són 6 mesures que plantegem i que seran el que impulsarem aquest any.
Clar, al final hi ha unes famílies, no?, que han vist com les quotes de la hipoteca se'ls han multiplicat moltíssim, els han crescut moltíssim en l'últim any. Per a aquestes famílies, quines mesures s'haurien de prendre?
En principi, els que tenim en aquest moment són els codis de bones pràctiques, que ja són un alivi. Doncs el que ens estem trobant en aquest sentit, desgraciadament, és per una banda que hi ha entitats que no ofereixen, que a principis d'any no sabien ni que existien aquests codis, i després que comencem a tindre ja les primeres denegacions de que hi ha famílies que no es poden acollir a aquest codi. Vull dir, l'entitat pot adherir aquestes persones al codi encara que incompleixin alguna condició. Per tant, el que esperem és que amb aquesta situació, amb totes aquestes dades que estem dient, acullin aquestes persones al codi, perquè és millor el codi que una nova situació, una nova execució hipotecària i sobrecarga amb una situació excepcional, amb els guanys que estan tenint, que estan demostrant, i portar a noves famílies a aquestes situacions d'impagament, d'angoixa i d'execucions hipotecàries. Doncs poden acollir a qualsevol família al codi de bones pràctiques.
S'hauria de limitar d'alguna manera aquest creixement de l'Euribor? S'hauria de posar alguna mena de topall, d'alguna mena de mecanisme per dir fins aquí podem arribar?
Bueno, és que en aquest sentit estem entrant a limitar coses, petites coses que són parxes. Vull dir, el codi és un parxe, limitar l'Euribor seria un parxe, limitar els diferencials són parxes, el que s'ha de fer és treballar mesures estructurals per aconseguir que això no passi. Doncs tenim el codi, doncs plantegem que s'apliqui el codi a tothom que tingui problemes de pagament. Doncs que, clar, que limitar actuacions perquè la banca diu que, bueno, que té aquest poder oligopolístic per dir que no vol que s'apliqui el codi a tothom que tingui problemes de pagament, doncs ja ho tenim a la norma. Vull dir, no tenim per què limitar l'Euribor, doncs potser podem treballar amb el diferencial, però vull dir, no seria necessari, que és necessari si una persona té problemes de pagament. Amb acollir-lo al codi és suficient.
Uh-huh. Perquè què diu exactament aquest codi?
Bueno, aquest codi planteja que en funció dels ingressos de la unitat familiar, aquestes famílies poden tenir 5 anys de carència i poden tenir 5 anys de carència amb una reducció de... Bueno, només pagant els interessos ja es notaria molt amb el seu import de quota.
Per tant,
allargar, i a més es pot allargar el venciment del préstec, tot i que som conscients de que hi ha molts préstecs que últimament ja estan fets a 40 anys, doncs és difícil que es puguin allargar.
Per tant, al final el que dona és una espècie de coixí per parar el cop en aquests primers dies, no? O en aquests primers mesos, mentre la situació no es normalitzi.
Clar, sí, però ho tenim aquesta eina.
Perquè la sensació és que la situació es pot normalitzar, és a dir, la sensació és que passarem ara un període complicat pel que fa a l'increment de les quotes hipotecàries amb aquest increment de l'Euribor, però que tot plegat tornarà segurament no a nivells negatius, però sí a nivells més baixos?
Bueno, això és el que s'espera i això és el que es promou. Aviam, no ens esperàvem aquesta pujada de 4 punts en 12 mesos. Això ha sigut, vamos, catastròfic, ha sigut totalment inesperat. Però tampoc esperem que això continuï pujant. De fet, s'espera la pujada que s'ha fet ara i s'espera, en funció de com evoluciona la inflació, una nova pujada, igual o no, no, això no se sap, però també és cert que estàvem en interessos negatius, que no era lògic. Doncs en algun moment ens hauríem de tornar en interessos positius. I això ja era algo que havíem d'assumir. Clar, passar de menys 0,47 a passar a 2, que és el que s'espera, ja és un cop, doncs passar al 4 de cop, home, les famílies no estan preparades en aquest moment en sortir de la pandèmia. Bueno, és complicat.
Potser hi ha massa hipoteques variables?
No, el tema no és variable fixa. Per nosaltres no ha sigut mai. De fet, una de les coses que plantegem a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència és que s'investigui aquest fet. Vull dir, les entitats juguen amb la hipoteca, ara dono variable, ara dono fixa, ara dono mixta, ara dono... O sigui, plantegen que hi ha diferents productes perquè sembla que et donin moltes ofertes, però al final estàs pagant el mateix per qualsevol d'elles. Si fas la comparativa del que pagues amb una, el que pagues amb altra, al final del préstec pagues el mateix. Doncs on està el benefici de fer-ho amb una, fer-ho amb altra?
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la Isabel Pons, coordinadora d'ISECA d'ICAE. Gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia.